Al matí, amb Raquel García.
Beni Bidi Bici.
Bon dia, aquí la Beni, com està la Bidi i la Bici? Com us trobeu? Que avui ens falta el creador, en Ramiro.
Tenim com un buit.
Sí, però necessitem un home.
Ja el tenim, ja el tenim a la cadira sorpresa. Ja he fet aquí l'espoiler. Vinga, el presentem?
I tant que sí.
Va, avui tenim un sabadellenc de nivell. Tenim l'escriptor, periodista Blai Felip, autor del llibre No et facis il·lusions. Ha treballat en molts mitjans, a La Veu de la Ciutat, al Diari de Sabadell, al Periódico de Catalunya, a L'Observador, també com a guionista a TV3 i també va ser subdirector al Nou de Sabadell. I també, des del 1996, exerceix també a La Vanguardia, on ha passat per gairebé totes les seccions. Blai Felip, bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
En aquest imperi que avui et posarem a prova, la Montse té una pregunta per fer-te. A veure, qui ha fet aquest llibre?
Va. A veure, aquest llibre vam detectar ja a l'editorial, tots vam dir, ostres, això està meravellosament escrit, això és un domini del llenguatge fresc, perfecte. Què ha passat aquí? Has tingut una ajudeta?
El robot, què ha fet el robot?
ChatGPT t'ha fet algun conte?
M'heu enxampat. Bueno, no sé si... podríem dir que sí que és, sí. No és artificial, però sí que hi ha artifici, no?, amb el llibre. No sé si hi ha intel·ligència, potser no hi ha intel·ligència, no? Però sí que hi ha artifici en el sentit que els contes hi ha una miqueta de trampa, mostren algunes coses i n'amaguen unes altres, no? Els 27 relats d'aquest llibre tenen aquesta característica i està fet expressament. Llavors, bueno, agraeixo molt l'elogi, no?, que digui que està tan ben escrit. Però és veritat que últimament el tema del GPT ens ha de preocupar una miqueta, potser, no? Perquè la capacitat que tenen, ja la velocitat que va i les capacitats que tenen per creatives, d'aprenentatge propi, són espectaculars.
La veritat és que jo crec que avui descobrirem això, o intentarem descobrir, jo crec que no ens en sortirem, si és la veritat un repte, una amenaça, si per tot el contrari, no?, una gran oportunitat. Veurem, el cert és que la tecnologia avança de forma trepidant i jo crec que no ens dona temps a reflexionar sobre els canvis que viurem a nivell social, laboral, però com sempre nosaltres convidem a molta gent a reflexionar. Si us ve de gust, comencem a donar veu a la Laura Andrés, una altra sabadellenca, pianista que no ens deixarà indiferent, ja sabeu, l'autora del disc Blanc i Kintsugi.
L'altre dia vaig anar a casa una amiga que està fent un treball d'investigació d'aquells feixucs, aquells que fan servir el llenguatge impersonal, pesat i que costa tant de trobar quan arribes a casa rebentat de tot el dia de treballar i has d'anar a buscar les paraules adients. I no d'una manera creativa com ho estic fent ara, no, d'aquella manera que el llenguatge formal obliga. Però clar, no és el teu dia a dia, tu no ets advocat ni investigador i després de tantes obligacions, família, corre amunt i avall, t'has de posar a redactar no sé què, uf. Doncs goita tu. Hi ha una cosa que es diu ChatGPT, que tu li expliques què vols i com ho vols, i ell t'ho fa en un moment. I si és massa llarg, t'ho escurça, i si tu vols el quixot resumit en un esquema o una taula, t'ho fa en un bim-pam-pum. Mentre tu estàs fent un llenguador a la planxa, no l'estres ni de la nevera, que el trasto aquest ja t'ho ha fet. La intel·ligència artificial pot facilitar-nos molt la vida, però, perdoneu que us ho digui, és un mono fent malabars. El mono que fa malabars és brutal, és divertit, ens facilita la vida perquè els que l'estem veient ens distreu i el que el té s'hi guanya la vida, tots hi guanyem. Però el mono hauria d'estar fent de mono i els humans hauríem d'estar fent d'humans. Sí que és cert que els grans canvis de la humanitat sempre succeeixen d'una manera violenta. Segur que l'aparició del cotxe va enviar moltes persones a la ruïna. La irrupció dels mòbils. Recordeu quan ens en reiem? Ara en som esclaus. Tenim joves amb problemes d'addicció i comportament per culpa d'uns trastos que ens xuclen les neurones i ens diuen com hem de ser, què hem de comprar i que si no som a no sé on, carai, com les xarxes socials, deixem d'existir. Hem de ser vistos, hem d'exhibir els nostres èxits o les nostres vulnerabilitats. Tant se val, però n'hem de parlar, ho hem d'explicar tot. ens hem de baixar els pantalons a canvi de 300 likes més perquè l'algoritme ens detecti. I jo segueixo pensant en el mono que fa malabars. Vols dir que és el mono que fa malabars? Total, que amb aquestes cabòries li he demanat al ChatGPT que m'expliqui com hauria de ser això de la música del Kintsugi, que és el nom del meu darrer disc. I m'explica tot el que ja sabem. Què és el Kintsugi, què representa com a metàfora de la humanitat, i em diu que la música hauria d'expressar la fragilitat, potser amb un piano, bé, vaig bé. I després em diu que per reflectir la superació dels mals moments i les trencadisses, uns tambors japonesos o coses rítmiques. Això del ritme ja ho he fet. Si de cas els tambors, ja que els toqui el mono. I també que després hauria d'esvair-se deixant-nos en un estat de contemplació i serenitat. O sigui, una mica el que faig jo amb la meva música, però ho faig per curar-me, no perquè m'ho digui el ChatGPT. En fi, que aquest trasto no m'ha fet la música perquè encara no en sap, però si li demano una proposta d'acords me la farà perquè està preparat per fer-ho. I tot això que ens sorprèn tant, ens fa riure, ens fa flipar, uau, quina passada, segueix sent el mono que fa malabars. Que un bon dia es revelarà, ens fotrà una queixalada i ens preguntarem què ha passat i què li hem fet. Com el paio que va inventar les pantalles aquestes scroll view, saps que vas baixant avall i no pares de veure coses, que es diu Asa Raskin, que se'n penedeix absolutament perquè no podia imaginar que crearia una de les funcions més addictives dels smartphones. I de fet a casa seva no té ni tan sols internet i els seus fills no toquen les tecnologies fins a no sé quina edat. Una borrada. Estan tot el dia al bosc. Penso en el ChatGPT i m'enveeix una infinita tristor. La humanitat està deixant de ser humana. Deixem de calcular, deixem d'escriure, deixem d'aprendre a tocar instruments. Ja no ens cal ni cantar. L'autotune ho fa tot. La música sona cada dia més maquinal, no sé com dir-ho, més a màquina, més perfecta. No puc dir el mateix de les lletres, que són aberrants. I les melodies dels arranjaments, perquè són cada cop més penosos. Segur que el ChatGPT farà música a l'estil Laura Andrés, però no serà la Laura Andrés de cap de les maneres. El mono fa malabars i cada dia aprèn i aprèn i aprèn més coses i ens fa molta gràcia. Fins que potser ja no ens en farà cap ni una. Perquè el mono, encara que el vestim de seda, el mono es queda, no marxarà. Vigileu el mono, que us fa tanta gràcia.
Vigilem, però molt. Ben atents, eh? Molt interessants les reflexions que feia la Laura. Que en penseu sobre doncs això, no? Que ara ens fa molta gràcia, que a vegades pensem, mira, ens trauran feina, ens podrem dedicar a la vida, però això té un perill.
Jo no entenc per què al País, a l'avantguàrdia de tots, va sortir un article abans d'ahir que diu la intel·ligència artificial suposa un risc d'extinció per la humanitat, segons els seus creadors. Més de 350 persones, molts d'ells els creadors de la intel·ligència artificial, han fet un comunicat de només 27 paraules que diu la intel·ligència artificial extingirà la humanitat. Juntament amb la notícia de que 9 dels, sí? 7 dels nous llindars que possibiliten la vida a la Terra s'han superat i que aviat no serà possible la vida humana a la Terra. Això, aquestes dues notícies, tant de la intel·ligència artificial com 7 dels nous llindars, i que pràcticament és irreversible i que la vida, que el planeta Terra està a la UCI, no? Després jo no sé si ens estem com creant un relleu, que no necessiti aire pur, no necessiti aigua, o sigui, jo no sé però per què és l'extinció de la humanitat? Vosaltres ho enteneu?
No.
Gràcies per aquesta frase, no? O sigui, són els mateixos creadors i ara ens llancen d'aquesta frase, no?
El senyor Tàpies, sí. de la cosa del clor, ho diuen aquests, saps?
Sí, és veritat que també vaig llegir que els nadius digitals, els nens d'avui dia, són com les primeres generacions que són menys intel·ligents que els pares. O sigui que el coeficient intel·lectual dels humans està baixant. I que això també és en part doncs, a aquest excés d'informació, aquesta manca d'atenció.
Si ho lliguem amb tota la notícia última d'aquesta setmana o de la passada, en què els nivells de comprensió lectora, per exemple, dels nanos, havia baixat a 14 punts, ens dona un panorama bastant preocupant, no? El fet que fins i tot va passar, no sé si va ser un institut o una universitat, sí, en què van els alumnes triats com els millors alumnes, fan això d'aquestes festes que es fan ara tan americanes, que hem acabat copiant tots aquí, de fi de curs, on es fa un discurs i això, i ho van trobar tan ben elaborat els professors, van sospitar i efectivament l'havien fet aquests alumnes brillants, teòricament brillants, que són els que xerren en aquestes festasses, l'havien copiat d'un ChatGPT. No, clar, que estem arribant a uns punts, diguem-ne, on l'esforç d'haver de crear un discurs, doncs això no es valora, no?
M'agrada molt aquesta reflexió, Blai, l'esforç, eh? Que també ho apuntava la Laura Andrés, que ja gairebé no aprenem ni a calcular, perquè com tot és tan fàcil, deixem que la tecnologia, els ordinadors, els smartphones ens ajudin a trobar els resultats, no? I a més d'una forma tan immediata, perquè al final la intel·ligència artificial és també a calcular, no? amb un nivell de precisió, però també de rapidesa brutal.
A mi m'encantaria, que la intel·ligència artificial fes tota la coseta de gestió de l'administració, tot. I ens dediquéssim
a
veure el mar, a fer el nostre paddle surf, a fer la nostra paelleta, a llegir, a escriure, a fer llibres, o sigui, d'acord, si tu no has de portar una cosa més que una màquina als teus articles de La Vanguardia, Blai, doncs aquí tens els teus dinerets i vés a dormitar. O a fer el que vulguis. Però viu, tampoc passa res que ens descarreguem de la part mecànica de la vida. No,
aquesta ens encanta. Jordina, aquesta penso... part li agrada, m'imagino.
No, jo penso que com totes les ajudes tecnològiques que hem tingut al llarg de la humanitat, el que hem de fer és saber què és allò singular de la humanitat, què és la creativitat, què és el fer salts endavant, i perdre el temps en fer coses repetitives que pot fer una màquina, potser no cal que ho fem. Llavors, nosaltres hem de trobar què és allò singular de la humanitat. L'ésser humà, la singularitat és que és capaç de crear, que és capaç de fer salts endavant, amb coses insospitades, perquè no és un algoritme que a partir d'això, això i això jo faig un salt, sinó que nosaltres som capaços de fer salts insòlits, capaços de combinar coses que no s'han combinat mai. Jo crec que l'ésser humà s'ha de concentrar en aquesta creativitat de coses que una màquina mai no podrà arribar a pensar, perquè són una bestiesa absoluta, no provenen d'enlloc, provenen d'aquesta capacitat creativa, aquesta combinació entre emocions, sensacions, creativitat, espiritualitat, això que és l'ésser humà. Per tant, del mateix moment, de la mateixa manera que l'aparició de la impremta va semblar que era una gran revolució perquè ja no era el mateix, l'aparició de la televisió va semblar que a partir d'ara serem tontos absolutament, l'aparició d'internet representa que ja hem perdut no sé què. No, concentrem els esforços en la creativitat. Jo també entenc que aquests nois que són brillants, ho són, i no són idiotes. Jo veig els joves i són brutals, i tenen una capacitat que a mi m'esgarrifa. Llavors, quan els veus treballar i pensar coses noves, doncs si no fan aquest discurs, doncs no fan aquest discurs, és igual. Estaran a casa seva pensant una altra cosa, o en grup, pensant quin projecte poden fer per avançar amb no sé què o amb no sé quantos. I no cal que perdin el temps en fer el que nosaltres els demanem, que és aquest discurs que pot fer una màquina. Doncs que el faci la màquina. Que facin allò que una màquina no pot fer.
Però s'hauria de dir que ho fa una màquina, no? Perquè si no és una mica
si no l'honestedat, no? Clar.
D'acord, ara això estem sí, en aquest moment, potser...
Exacte, que ens estem debatent... Fins
si ho hem quines, de dir o no, exacte, ho hem de dir. Estupendo, doncs,
i quines capacitats
diguem-ho
té, no? Això que dius és molt interessant, però això requeriria un canvi de sistema econòmic, és a dir, poder-nos alliberar de totes aquelles feines
absolutament,
mecàniques...
Clar, absolutament.
Que pugui utilitzar la intel·ligència artificial per totes aquelles feines feixugues, avorrides, mecàniques...
Que ens hem inventat els humans, eh?
Que
ens ho estan dient
humans
a través de les xarxes,
exacte,
per Instagram, que sí, els humans som els que ens hem inventat tota aquesta burocràcia.
Són unes crosses per la humanitat, són unes ajudes per la humanitat. No hem de tenir por que se'ns mengi, hem de saber a què ens ajuden i després nosaltres dedicar-nos a altres coses amb les quals som singulars, som especials, allò que només nosaltres podem fer, que és fer salts endavant.
Seguim ara amb l'Antoni Garrell, enginyer industrial, president d'HM Hospitals i cofundador del Cercle per al Coneixement.
Darrerament es parla molt de la intel·ligència artificial. Ho fem com si fos quelcom nou, quelcom sorprenent, oblidant que la intel·ligència artificial està darrere de la quarta revolució industrial, és a dir, de la indústria 4.0, aquesta indústria ciberfísica, on les primeres fàbriques intel·ligents ja es posaren en marxa fa més de 10 anys. Una evolució gràcies als passos iniciats fa més de 70 anys pel senyor Turing quan va escriure l'article que es denominava o denominat Les màquines poden pensar. Però també ho ha fet perquè de forma constant la intel·ligència artificial ha anat prenent posicions en el nostre dia a dia, tant en l'àmbit professional com relacional o lúdic. Una intel·ligència, uns algoritmes que són complexos, perquè processen milions i milions de dades. I ho fan a gran velocitat, gràcies als superordinadors i que amb tècniques d'aprenentatge profund evolucionen per si sols, aprenent d'aquestes dades que poden tindre biaixos. A vegades ens sorprenen, perquè tenen la capacitat de fer coses que no havien previst, és a dir, que no estan alineades amb els objectius inicials. La clau o problema, si és que hi ha problema, és com saber com estan funcionant, què estan fent i si estan alineats amb aquells objectius. Ara bé, no oblidem que avui per avui la intel·ligència artificial no és intel·ligència, és procés. I encara que el xat GPT domini llenguatge i ens sorprengui, els humans som no sols llenguatge, sinó que també som intel·ligència. Una eina, per tant, que farà canviar la forma de treballar, de decidir, d'actuar i de relacionar-nos, que destruirà llocs de treball, és cert, però també és cert que en crearà de nous i millorarà l'activitat dels que fem. Per exemple, en medicina, sortiran xavots per respondre a qüestions comuns i perfeccionarà el diagnòstic mèdic, facilitant detectar amb rapidesa patrons i malalties. També possibilitarà la medicina personalitzada, gràcies a les dades genètiques. També la monitorització de pacients i de malalts d'una forma contínua, també de la gent gran, i permetrà actuar d'acord a les pautes que estableix el metge. Un metge, cal recalcar, que mai seran substituïts per la intel·ligència artificial, perquè el que és insubstituïble és l'experiència clínica i l'empatia metge-pacient. Una eina, per tant, potent, que cal utilitzar, i que això sí, hem d'estar vigilants que en el seu aprenentatge continu, amb la seva millora contínua, que l'anirà fent més intel·ligents, aquesta més grau d'intel·ligència segueixi alineada amb els objectius previstos i no s'extramiliti, és important recalcar-ho, en les seves actuacions.
Doncs, de fet, el Partaulí ja a les urgències està apostant per un programa pilot de gestió d'aquest servei per al que deia també ara l'Antoni, per aquesta capacitat de desgranar a través de diferents, no, patrons, i també doncs alleugerir fins i tot la pressió assistencial. O sigui que això ja es comença a fer, ja s'està provant aquí, a la nostra ciutat.
Sí, això, els efectes que té l'aplicació de la intel·ligència artificial, que fa, és veritat, com, que fa anys que funciona, clar, depèn dels espais, de les zones, de les àrees, no? Uh-huh. Per exemple, una de les notícies que havia aparegut ara fer molt poc és que a Gran Bretanya els treballadors de British Telecommunications, sí, hi havia a l'atur unes 55.000 persones, no? I 11.000 de Vodafone, perquè moltes d'aquestes feines que fem fins ara, doncs, que deuen ser de tipus mecànic o el que sigui, les podrà fer la intel·ligència artificial. Clar, no es tracta de recuperar el ludisme de les èpoques de principis del segle XIX, on, diguem-ne, es cremaven fàbriques, no? els inicis de les primeres fàbriques.
Sí, sí.
Però sempre hi ha una por lògica a que desaparegui. S'ha parlat moltíssimes vegades, per exemple, que els robots d'alguna manera contribueixin al sosteniment del sistema de pensions. Mm. Per exemple, si viéssim ara fotografies de la SEAT dels anys 50 del segle passat i les veiem d'ara, hi havia una cadena de muntatge on hi havia 300 persones i ara hi ha una sola o dues, i els robots que es mouen articulats, que es mouen d'una forma que és encisadora, que ho veus i quedes allò
captivat,
no? Doncs ho fan tot. És veritat que hi ha hagut la gent que treballava allà ha millor treballat amb uns altres això i amb uns altres camps, i això ha obert possibilitats en el món de la informàtica, de la robòtica, d'allò, d'altres feines, però entremig va quedant gent, i jo crec que va quedar més gent sense possibilitats que la capacitat de creació de llocs de treball d'aquestes noves tecnologies. Perquè aquestes noves tecnologies, desenganyem-nos, el sistema econòmic actual de capitalisme competitiu abassegador ho vol només per estalviar diners i tenir més guanys. I llavors els importa poc si pel camí queda gent. I això jo deia que la intel·ligència artificial, l'aplicació, és una eina meravellosa, amb una aplicació que amb el sistema que tenim i amb els i de la manera i amb la ideologia que li dona suport des de fa molts anys, des de fa dècades, i arrencaríem, doncs, probablement hauríem d'anar al Reagan amb el neoconservadorisme, jo em fa por, em fa un pèl de por.
Per tota la gent que es quedarà enrere. Clar. Evidentment, ahir a la secció de cinema també parlàvem un dels seccionistes, que és també, doncs, animador, dibuixant de videojocs, deia, és que d'aquí uns anys, 4 o 5 anys, potser aquesta feina no la farem nosaltres, perquè, clar, hi haurà, doncs, tota aquesta intel·ligència artificial que ho farà molt més ràpidament i, doncs, amb un preu, no?, molt més econòmic per l'empresa. Evidentment, es generaran oportunitats, però també es perdran aquests llocs de treball, i això és un repte, i aquí, doncs, haurem de, com a ciutadans també, no?, ser crítics per també, doncs, a defensar.
És que,
jo crec que no? També els drets laborals de...
Per mi seria una... Perdona,
però jo crec que el tema dels drets laborals és mirar davant del nostre nas, és a dir, el que necessitem evidentment no és crear feines i dir no, doncs fem una cosa, deixem les màquines, tornem a treballar el camp amb les mans, perquè així tindrem a tothom ocupat.
És que
i
això,
no ens
això és impossible,
no,
ja,
no, sisplau, és a dir, tot allò que puguin fer les màquines, fem-ho i fem una transformació social. Això requereix que aquest capitalisme que està organitzat i aquest sistema del treball que està organitzat d'una manera determinada s'hagi de trencar i haguem de pensar una nova societat, en què no haguem de buscar altres feines pels treballadors. Pensem si...
treballar menys hores i que treballi més gent.
Exacte. Hem de treballar tantes hores, ens hem de dedicar...
Sou, si pot ser.
Si us plau, des d'aquí, si ens escolten, no. Ho tenim claríssim.
O una miqueta més.
Però aquesta és una altra. Jo crec que és evident que anem que aquest capitalisme ens porta...
És imparable.
Amb una situació absurda. És a dir, si la concentració del capital ha de ser en mans d'aquells que tenen el poder de la intel·ligència artificial, de la tecnologia, tindran uns beneficis cada vegada superiors i tindrem tota la humanitat empobrida. Per tant, si sisplau, trenquem aquest sistema. Hi ha d'haver un nou plantejament. El que no pot ser és, doncs, busquem feina per aquests perquè segueixin treballant com uns rucs sense parar per tenir el seu sou. No. Hi ha d'haver un trencament de base.
Jo
que
penso
és el que estem vivint.
Que hauríem d'unir intel·ligència artificial amb canvi climàtic i dir-li a la intel·ligència quanta gent hauria d'haver al món perquè fos un món sostenible. I, per exemple, ella digués, pues mira, són 5.000 milions, i després fer un pla d'anticonceptiu...
Això em sona una mica la Xina.
Sí, tot el que tu vulguis, però oi com una casa...
Aquesta... Ara em fas por, Montse.
No
em fas
por.
Una mica de
és,
por.
És, per mi, molt realista. Si tu tinc una casa amb 3 habitacions, és una casa òptima per 5 persones. No dic de res, de dir, anem a tendir aquest número.
A
anem
a control de la natalitat.
Anem a tendir... No, o sigui, no pot ser que exponencialment siguem més depredadors amb el sistema. Bueno, la illa de Pasqua van fer una festa de néixer, fins que van arrasar amb tot i van autoexterminar-se. Per tant, anem a garantir això d'una manera paulatina, sense fer mal a ningú,
Que sembla que ho portem a l'ADN.
Perquè què passarà? Què passarà? Perquè arribarà un moment on ens posem a favor de la intel·ligència o ella dirà...
La ciència-ficció ha fet tots els plantejaments. Què? Els matem als 75...
No, parlo d'això. Parlo
de la xifra... Hi ha tot el ventall de possibilitats de control.
Ostres, doncs mira, doncs anem a fer una xifra que ens vagi bé. No pot ser, o sigui, tothom sap. El que passa que no es pot dir. O sigui, aquesta merda de democràcia, a vegades, el que ens passa és... Perdó, estic amb mi, Juana de la Reina.
Estàs molt funky, avui?
No, és el que no... Hi ha temes tabús, vale?
No es pot dir, no podeu dir.
No, temes tabú, no? El control de la natalitat. Nasi, no sé què, nasi. Bueno, el tema del control de la natalitat amb persones amb diversitat funcional que s'ha aprovat. Ningú va discutir res. O sigui, que jo pugui tenir un fill que jo no me'n pugui fer càrrec i potser s'han de fer els meus càrrec als meus pares, potser èticament és interessant debatre-ho, Però tema tabú, per favor, que no diguin nazi. No, hi hauria d'haver un màxim de persones que podran viure a la Terra o, si no, acabarem tots els recursos. I tots els científics amb els que he parlat, això m'ho han dit de cara fora al micròfon, perquè no queda bé com a públic. Potser que ens enfrontem als problemes i en parlem de manera madura i no com a infants tota la vida, no?
Molt interessant, aquestes reflexions. Hem quedat sense paraules. Estem tots aquí en el disc dur analitzant, no? Pros i contres, Blai.
Sí, és veritat. És una terra superpoblada, amb escassetat de recursos, però també és veritat que està tot molt mal repartit. Jo crec que és un problema més de com està repartit,
de descontrol
i de descontrol i de desigualtats, ja no sol,
i de manca
no
només... de valors i d'empatia en aquest món.
Jo vull dir una vida digna per tothom,
sí, sí, sí,
quan
sí,
dic
clar,
jo,
clar, que es quedin, que
una vida digna, puguem dir dignifiquem l'ésser humà, sí, i que no hi hagi aquest, que hi hagués un màxim de riquesa i un màxim de pobresa, que no es pogués ser tan obscenament ric ni tan miserable, fer un món digne pels éssers humans en el qual tots poguéssim ser una gran família, que més o menys visquéssim tots bé. Això és el que
estem
seria
parlant avui, des de l'utopia i la distopia, eh? Perquè sí, segons el moment no veig un món meravellós i segons el moment m'estic deprimint totalment.
Sí, perquè aquests temes obliguen això, no? És un, la distopia apareix ràpidament. A més, cada vegada que apareix un tema d'aquests, sempre pensem, la ciència-ficció ho ha tractat moltíssim, no? És aquella cosa que aquest ésser que crees, ja sigui amb aparença robòtica humana, o sigui el HAL de la pel·lícula de l'Stanley Kubrick.
Sí, aquell. No es vol morir, oi? No, sí. Me desconectes,
Però sempre tenim aquesta por de que aquest ésser que hem creat ens acabi matant, no?
Destruint i tant.
Destruint a nosaltres, no? I millor dius, bueno, millor no... no és, això, l'altre dia vaig tenir la sort d'entrevistar una autora, Olga Raun. Bueno, ella s'escriu Raven, però és Raun, ella és alemany, i ha fet un llibre de ciència-ficció estrany, que no és ben bé com allò que es diu La plantilla, d'Anagrama, i ella explicava això, que aquesta por que tenim a que això que creem ens acabi tacant. I això té una miqueta a veure, creu ella, amb aquest concepte del fill que mata el pare, que complex d'Edip, tan discutit, que ve de Freud, absolutament discutit ara per psicòlegs i psiquiatres de tota mena, i que té molt a veure amb el tema patriarcal, per no dir masclista, no? Diu passa amb el tema de la Mary Shelley, no? Quan s'inventa allò del Frankenstein, que és una tecnologia, que és l'electricitat, que està bé, sí, sí, que era un món de bruixeria, això de l'electricitat.
Tot això ja ho vam pronosticar,
exacte,
ja ho vam avançar.
Exacte, i llavors dius, no, i llavors creem un monstre. No, un monstre es converteix, el monstre, aquest ésser humà, no parlem de monstre, es converteix en un monstre, des del nostre punt de vista, després d'haver-lo creat, en el moment en què l'apartem de nosaltres. Considerem que no és un dels nostres, com fem amb molta altra gent.
Si, negres,
si, ah, exacte, si contextualitzem aquí, no?
Racialitzats, perdó, perquè tampoc podem dir la paraula negra. Però jo penso que som tan agressius i som una raça tan cabronet amb els altres,
clar,
que per justificar la nostra agressivitat creem falsos enemics.
Els
pàjaros del Hitchcock, quan t'han atacat a tots els ocells? Ah, t'ataquen! I he vist pel·lícules de gats que te tiren els gats a sobre, que pobres gats estan amb els potetes així.
Hi ha molta gent traumatitzada
agressius
amb els pàjaros de Hitchcock. No?
Tot és agressiu, també, perquè així justifiquem que nosaltres siguem tan agressius. Però en el fons el món és molt més sociable.
Sí, però en el fons...
I la natura, ens va fer una conferència la Marta Tafalla explicant com la natura amorosament intenta compensar la nostra petjada ecològica en noves estratègies que ells mateixos fan. Ara hi ha un refugi que es diu el Cau dels Animalets, que han agafat una guineu petita i ella té por, i un gos pastor alemany ja l'ha adoptat. Automàticament, sense parlar, ja han dit, ui, els animals tenen una vessant, que som unes bèsties, com diu el Coetze, som una raça maleïda, perquè som molt agressius amb els altres.
Sí,
molt agressius.
Relacionat amb això que deies...
Som de tot. Jo crec que l'ésser humà té els dos vessants. L'agressiu ens fa por, però aquell que conviu amb els altres i que ajuda els altres, el tenim en la mateixa proporció.
Pues són dues races humanes i ens hauríem d'identificar. Hauríem de tenir un segell identificatiu de vostè qui és.
Perdona,
un xip, un xip.
No, però
un xip, un xip, un xip a la pell.
És un agressiu.
Però jo crec que les persones que coneixen...
I passar,
això arribarà, ja veuràs.
Fer així i passar.
Digue'm quins eren els boninos i els ximpancers, que venim de dues races. Els boninos tot el dia parlen, fan l'amor, canten, i els ximpancers maten. I diu, tenim gens els dos. Tots boninos, ximpancer.
Però tu no els veus, no coneixes de la gent que coneixes, no els hi posaries l'etiqueta una o altra, ho veus de seguida.
I tant.
I són dues races diferents.
A mi a vegades em costa, segons com. Per això és important, també, doncs hem de tenir clar per quines emocions ens movem, no? No alimentar aquesta por, que al final sempre surt al costat fosc. Seguim amb el tall, amb una altra reflexió del David Casanovas, pianista.
Hola, sóc el David Casanova i la Montse m'ha demanat que opini sobre això que està tan de moda ara, que és la intel·ligència artificial. De fet, en parla tothom i jo ho estic sentint des de fa ja prous mesos, i però ara hi ha com una mena de marabunda amb això, amb aquest tema. Jo d'opinió no en tinc, doncs em fa molt, molt difícil de saber cap a aquesta cosa, doncs cap a on ens portarà, no? Ara sí que me n'adono que tenim una mena de fascinació, no?, per aquests elements apocalíptics, no? És la sensació, tothom està com molt espantat que això s'acaba, no? I la tecnologia, doncs, ens devorarà i no sé què. I què anava a dir? I jo me n'adono que això sempre ha passat, no? Perquè moltes vegades, us en recordeu quan hi havia la Guerra Freda, no? Que hi haurà una guerra nuclear que ens portarà tots per davant, i abans també en Europa amb les pestes i tot això, no? L'any 1000 també, que s'acabava el món. Sí que hi ha aquests elements que ens tenen molt atrapats, no? I que ens, aquesta cosa de la destrucció total, doncs ens té com molt, molt, molt enganxats. I amb la intel·ligència artificial he sentit moltes veus en aquest sentit. Ja veuràs que amb això s'acaba tot i tothom, doncs, ens perdrem els llocs de feina i, bueno, no sé quantes coses. Jo, sigui artificial o natural la intel·ligència, jo el que sí que intentaria, o deixo a la taula, doncs us convido a pensar sobre a qui nos en fem d'aquesta intel·ligència, no? I potser el valor ètic de les nostres accions, doncs, tindrien en una època tan impersonal i tan allò de tan tens i tan vals, no? Doncs potser sí que estaria bé, doncs, replantejant-se, doncs, la idea de que la intel·ligència, sigui d'una manera o l'altra, doncs ha de tenir un interès, diguem-ne, doncs, general, un interès cap a un camí que molt sovint hauria de participar-hi l'ètica. Vinga, salutacions a tots i a totes i una abraçada.
Doncs mira, agafo també, doncs, aquest fil, l'ètica. Jo crec que això és fonamental, i també l'esperit crític, per intentar, no?, doncs, assumir, doncs, tots aquests dilemes, no?,
la que intel·ligència artificial farem que tingui un sentit ètic. Si li posem unes premisses ètiques, després pot ser...
Sí? El màxim bé pel màxim nombre és una gran premissa ètica. El màxim bé pel màxim nombre.
Per tant, potser la intel·ligència artificial ens ha de fer por, depèn de com la programem, de quines dades li donem, no?
Clar, és una eina, no? És com...
però el problema és que no es basa en les eines, és que em fa una de nova a través de totes les que li has donat.
Sí, això és que va més enllà.
Diu, l'ésser humà no és molt ètic per la nostra naturalesa, no podem distingir
el xipis
dels
bòbios.
Sí. No sabeu què?
Està destruint el món, anem a destruir l'ésser humà.
El més lògic és acabar amb més ètic, o sigui...
És acabar amb l'ésser humà.
Si agafes la teoria Gaia, sí. Si agafes la teoria Gaia, és l'ésser humà és com una malaltia que s'ha acabat amb el sistema.
És una plaga.
Miressis des d'enrere, diries, ostres, mira, té un càncer.
Doncs jo crec que hem de canviar aquesta imatge.
Realitat.
I el que hem d'intentar és educar, igual que estem posant tots els esforços en aquests programadors o en aquesta intel·ligència artificial, intentar, doncs, això, que els infants, que les noves generacions tinguin, doncs, aquests valors, no? Aquesta solidaritat, no anar cap a aquest capitalisme, aquesta economia tan salvatge, sinó buscar fomentar la cooperació, la comunitat.
Però, per exemple, això que dius ara, ho hem escoltat d'algun polític aquests dies, per exemple?
Cap.
És a dir, el debat ètic ha desaparegut de la política.
Sí. I llavors demanem als joves coses que nosaltres no estem donant i que no valorem.
I junt amb la política, tots els comentaristes, analistes, experts, sabiondos, de les tertúlies de tipus polític, en què pontifiquen sobre mil coses, però no diuen... per exemple, que el que ha dit el senyor X, no vull posar noms ara, d'un partit important a tot l'Estat, és impresentable perquè és fals, perquè és una mentida, perquè promociona un discurs contrari al que seria el compartir, la solidaritat. No diuen res de tot això. Parlen de si ara poden pactar l'un amb l'altre, o si... I els mitjans d'informació fem el mateix. O sigui, no, el debat ètic està apartat des de fa molt temps de la realitat.
I és més necessari que mai.
Clar.
És l'essencial, és la brúixola.
Clar, és que som ètics, els humans, per poder viure en comunitat, perquè som animals socials, bàsicament, i això és el que ens dona la força que tenim i les capacitats, és perquè ens compartim una sèrie de normes, una sèrie de...
I ens protegim, ens estimem.
Ens estimem.
Esclar.
Però estem ubicats en un egoisme recalcitrant.
Exacte.
I estem valorant només el tenir més i el ser més i més. Clar, i més.
I si jo estic bé, el demés no, no l'altre que es foti, vull dir, és igual.
I això al final ens fa tenir una sensació de buit, no? De solitud.
Es diu narcisisme depressiu. Boing Hang Hang, aquell xino coreà que ha fet la societat del cansament, parla de que si tu més t'autogestiones tu, acabes a un narcisisme depressiu. Ho acabes de dir.
És que no ens hem de mirar tant al Malik. Escoltem també la Pat Vila, activista també cultural i també doncs, la responsable, la coordinadora del Bosc de les Fades.
Hola, bon dia.
De les idees, t'ho dic, de les fades, no sé per què. Que visc en un món de fantasia.
No saps com aconseguir-lo.
És la màgia de la ràdio.
Sí, sí.
Hola, bon dia. El meu nom és Pat Vila Armanguer, sóc activista cultural i gestora del Bosc de les Idees. La Montse Marderi m'ha demanat que doni la meva opinió sobre la intel·ligència artificial i la creativitat. A veure, jo de per si ja us dic, a mi m'agrada aquesta intel·ligència artificial i la trobo superútil també en el camp de la creativitat. Si no li diguéssim, si no l'anomenéssim intel·ligència artificial, la paraula artificial ja no és maca de per si, l'anomenéssim intel·ligència col·lectiva, potser no ens provocaria tot aquest rebuig. Hem de pensar que en el fons aquesta intel·ligència artificial es nodreix de la creativitat de mils i mils i mils de persones, de sers humans, que al llarg dels anys i des de totes les latituds han anat acumulant aquests sabers, aquests coneixements, aquests gustos estètics, i que tenim una màquina sempre inventada per l'home que té el do de processar totes aquestes dades d'una manera rapidíssima. Tots els creadors, tots els artistes s'han influenciat per allò que han llegit, per allò que han vist o per allò que han escoltat. Doncs, d'aquesta manera tenen la possibilitat de tenir un col·laborador que han vist molt més que ells mateixos amb els seus ulls, que han escoltat molt més del que ells han escoltat o que han escrit, però que en el fons no deixa de ser un coneixement humà. I la màquina no deixa de ser una invenció humana. Per tant, és una col·laboració més i sempre l'artista ha de conduir aquesta creació que n'ha de sortir. És ell el qui dona la idea, és ell que fa les preguntes, els prompts famosos, i que va conduint, i que va ajustant, i que va depurant el resultat d'aquest col·laborador que li va proposant, que li va vomitant totes aquestes fonts, que no són més doncs, que les fonts que han inspirat a la humanitat fins al dia d'avui. Per tant, sent molt conscient de tots els problemes que pot comportar, etc., jo sóc de les que penso que no es pot ara dir «ai, doncs parem, que vull baixar». No es pot. Ho hem inventat, ho hem escopit, ho hem vomitat, i ara el que hem de fer és, amb creativitat, usar aquesta intel·ligència artificial per fer coses precioses.
Vaja, que ens l'hem de menjar amb patates, com deia ara el Blai.
Sí, no, perquè
no o sigui, ara no podem anar marxant enrere,
sí,
com deia també la Jordina.
Nostàlgia, no.
Doncs ara cap endavant. Déu-n'hi, doncs, el repte que tenim per endavant. Montse, el proper llibre, ja saps.
Està bo que està
sellada. Et veig preocupada, eh?
Estic preocupada. No, m'agradaria que fos una oportunitat per la raça humana, i que el problema és això, que hi ha bons, hi ha dolents, podem parlar èticament, i que els dolents guanyen, i després a nosaltres, que ens representa que no voldríem fer un món pitjor, el fet de no fer res en contra doncs fa que també, o sigui, també és ètic, no podem fer res, no? Sembla que no. I després tenim aquesta idea de no podem fer res, no?
Anava a dir com que no podem fer res.
Després hi ha una cosa, per exemple, com us en recordeu, sí, tots els Lehman Brothers, tot allò que va passar del banc.
Sí, tant.
Preguntaven a banquers, aquí vaig tenir la meva revelació sobre l'ésser humà, preguntant a banquers amb estudis d'economia i tal, com era possible que haguessin donat crèdits a indigents del carrer de 100.000, 200.000 dòlars, quan sabien, sense cap mena de dubte, que aquelles persones no podrien tornar-ho. Un senyor del carrer, el forner, la tieta Maria, sap que deixar 200.000 euros, no? I van contestar, és que tothom feia el mateix. Havíem d'arribar a previsions, és el que s'esperava de nosaltres. Això és molt gros.
Això és cínic, perdona, és molt cínic.
És que, però ell, és pervers, però ho deien com vulguin dir, què volies que fes? El mateix del judici d'Eichmann, de la Hannah Arendt, per què em gassejaves? Tot el mateix, rebíem ordres, i ara dius, tu sabíeu que el 2023 tots els científics deien que la cosa s'acabava? Què veu fer? Estàvem a la ràdio, anàvem a esmorzar, fèiem les coses del dia a dia, i no, què podíem fer nosaltres? Què podíem fer? I dius, és que és molt gordo, què fem? Què estem fent aquí?
Però fixem-nos que amb tota aquesta crisi dels bancs, per exemple,
sí.
Al final s'acaba culpant en la persona que va demanar un crèdit al banc.
Sí, sí, sí. Sí.
Tota la informació de tot el que passava, de com es feien els de la compra-venda de diverses vegades de títols i de bonos i tot això, que es compraven i revenien i tot això, sí. Tota aquesta informació, tot això, nosaltres que venim aquí i tu dius, ens lleves al matí, fas el cafè, això, tot això, bueno, és un món que desconeixes, que hi ha gent molt informada que ho porta a terme i que s'enriqueix cada dia amb això. Però la culpa ha estat nostra, de tots i cadascun de nosaltres, per dir,
de no haver llegit la lletra menuda.
Per què posaves en un pis de 100.000 euros i demanaves un préstec que... escolti'm...
Sempre ens van carregant la culpa, com amb el tema del medi ambient, la culpa és nostra, no?
I quan veus a la gent amb avions privats...
No reciclar,
clar.
És que fixem-nos bé que amb el tema del medi ambient, això que tu deies, que ens anem... clar, anem caminant cap a un precipici, llavors dius...
Totalment.
No, és que estem matant el planeta Terra. Dius, no, perdona, el planeta Terra no, perquè quan no hi siguem...
No és tu i la Terra, anem al conjunt.
Exactament, en conjunt. La planeta Terra seguirà existint.
I tant.
Només cal veure aquella marxa de gent que va haver a Fukuyama, aquella explosió que va haver de la central nuclear aquella, sí. pel terratrèmol, pel tsunami, i això, la gent que va fugir, es van quedar cotxes allà amb la fugida, aturats allà perquè no podien tirar més endavant, i aquests cotxes ara fets els fotos amb drons, la naturalesa se'ls ha menjat. Si la naturalesa existirà, que serem nosaltres.
Si la intel·ligència artificial ha de servir per ser més nosaltres i depredar més de pressa,
aquesta és la por, aquesta és la gran por,
però per això necessitem debats com els que fem aquí en aquest imperi per reflexionar sobre cap a on anem. I clar, jo no vull acabar aquesta secció, Blai, sense preguntar-te també per al teu llibre. No et facis il·lusió com a periodista, ha estat també alliberador.
Mai un títol va ser...
El títol lliga molt amb tot el que m'està parlant ara. Sí.
Encaixa perfectament.
Sí, sí, que va fer il·lusió perquè, a més, va ser... amb la meva tasca periodística m'ha tocat fer molts anys tasques de coordinació, que diem nosaltres tasques de taula, pràcticament estava enganxat a la taula, allà amb una cadena a la taula, una bola emocional, i les estones que no disfrutava, que no gaudia a la feina, doncs si les tenia a casa, doncs anar escrivint aquestes històries que em permetien evadir-me i posar-me a prova i veure si això servia o estava ben escrit o no, i llavors sí, em va fer molta il·lusió, em contradic amb el títol del llibre, però m'ha fet moltíssima il·lusió, clar, escriure aquest llibre.
I a més ha tingut molt bona acollida, també es va presentar a la nostra ciutat, sí. No sé si ja estàs pensant fins i tot en el proper llibre.
No, perquè estic ara mateix atrapat
el
dia a dia. Sí que vaig escrivint relats, perquè això em permet, són curts, el ser curt em permet despenjar-me d'un relat, et pots despenjar, estar dues setmanes sense treballar i tornes perquè saps qui és el protagonista, no t'escapes. Això no pots fer si fas una novel·la que tinc ganes de fer i que he començat ja no sé quantes vegades, però que necessito una miqueta més de dia a dia.
Doncs afanya't, clar, perquè si no vindrà un robot i atraurà la idea. Doncs moltíssimes gràcies, Blai,
per
visitar-nos avui a l'Imperi de la Cultura. i a les fundadores Abraçada Gegant.
Demà ens veiem. Demà, demà dissabte, a les 7 ciutat, de la tarda, o sigui, ens veiem al Xavi Grasset, eh?
Sí, i després anirem a trans.
Després anem a trans.
I després també si podeu anar al Festival Observa.
Després pujarem a l'Observa i
i festes majors dels barris. No ens oblidem, sí, tampoc dels barris. És que aquesta ciutat bull d'activitats, perquè això també demostra el talent que tenim a la nostra ciutat, que ens ho hem de creure. Que vagi molt bé.